El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
9 i 15 minuts, comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimecres i, per tant, tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ens acompanyen Eloi Rovira, de Convergència. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sergio Blázquez, de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia als oients.
Eric Gómez, d'Esquerra Republicana Més. Molt
Hola,
bon dia.
Bon dia.
També Pere Soler, del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Álvaro Benejam, del Partit Popular. Bon dia.
Bon dia.
També tenim cadires per a representants de la CUP i d'Iniciativa, que quan vulguin doncs estan convidats a participar en aquest espai, on tractarem diversos temes. El primer que voldria tractar amb vostès és la cimera en defensa de la llei 24/2015, la que és l'anomenada llei d'emergència social, que ha acordat impulsar una nova llei al Parlament. Aquesta nova llei substituirà els articles suspesos pel Tribunal Constitucional després del recurs del govern espanyol contra alguns articles d'aquesta llei. El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, el grup promotor de la ILP i el Consell de l'Advocacia de Barcelona iniciaran els treballs per a un projecte de llei de lectura única, han dit, que reguli el que el govern espanyol vol limitar i que es tramitarà amb tota celeritat al Parlament. El president Puigdemont ha alertat que són necessàries solucions ràpides i de forma coordinada perquè en la cimera s'han expressat, diu, literalment, temors que hi hagi una onada desnonaments després del recurs del Tribunal Constitucional. Que comenci parlant, en aquest cas, Convergència, tindran un torn inicial i després podrem continuar el debat. Eloi Rovira, com vulgui.
Bé, molt bon dia, i la veritat és que celebrar que la cimera doncs arribés a un acord de manera tan efectiva i tan ràpida, perquè creiem que la situació és molt complicada, afecta moltíssimes persones, i una vegada més doncs la suspensió cautelar d'aquesta llei doncs posa en risc a moltíssimes dels nostres conciutadans i conciutadanes, i per tant creiem, i crec que han respost d'aquesta manera doncs molts alcaldes i el govern de la Generalitat de manera ràpida per trobar solucions davant d'una situació complexa que no esperàvem, doncs treballar de manera conjunta, mirar de tothom a acostar posicions i trobar una solució per desencallar aquesta situació que, com deia, pot afectar moltíssimes persones, no? Ara esperem doncs que els agents que es desenvoluparan aquesta nova proposta de llei per compensar els articles que han quedat suspesos cautelarment doncs siguin capaços de trobar una altra alternativa per poder seguir aplicant mesures doncs que creiem tan necessàries, perquè aquí el que hem de tenir en compte que els més afectats són les persones, no és un tema d'ideologia, és un tema de realitat, de quotidianitat, de dia a dia, i creiem que és important posar-hi solució. També el missatge que s'ha llançat, no?, de responsabilitat als bancs, no?, de no aprofitar-se ara d'aquesta situació, jo crec que és interessant. Crec que els bancs també han d'estar a l'alçada i intentar doncs ser corresponsables o col·laborar perquè això no es converteixi en una situació de risc per encara moltes més persones.
Opinió de Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, aquí un poco retomando lo que estaba comentando Eloy, yo creo que los ciudadanos tenemos que empezar a darnos cuenta de que nosotros, de alguna forma, y nos lo tenemos que creer, también podemos ser corresponsables de lo que suceda, ¿no? Entonces, atendiendo a lo que sucede con las entidades, pues nosotros como clientes, como consumidores, tenemos que tomar cartas, ¿no?, y tener en cuenta qué entidades son las que tienen una mayor predisposición a colaborar en este sentido y a parar lo que para muchas familias es un auténtico drama, y nos lo tenemos que empezar a creer y a actuar como sociedad civil. Esto por un lado. Luego, el Tribunal Constitucional, bueno, no saldré yo en su defensa, aunque diré que realmente ellos, en el fondo, no son los culpables, porque su labor, que a veces es una labor ingrata, es la de, defender determinadas leyes o hacer algunos posicionamientos o interpretación de determinadas leyes. Es decir, lo que habría que cambiar sería la ley de origen, y en este caso, pues está claro que el hecho de que no se haya conformado un gobierno en España y que vayamos a otras elecciones, pues es negativo, porque esto está paralizado. Y luego también agradecer, que no suele ser habitual, pero bueno, en este caso parece que el presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, no sucedía con el señor Mas, pues parece que empieza a atender determinadas demandas sociales, y aquí pues tenemos que aplaudir que por lo menos haya un intento de crear algún tipo de ley donde se pueda tener competencia, que venga digamos a corregir este drama, digo, de los desahucios, ¿no? Entonces, Ciudadanos lo estará apoyando, y esperamos que entre todos, tanto sociedad civil, entidades financieras y un poco, digamos, la Generalitat y el Estado, que pueda tener cierta condescendencia, ayudemos al bienestar de estas familias.
Eric Gómez, d'Esquerra Republicana Més.
Hola, bon dia. Bé, jo crec que el que demostra el resultat de la cimera és que aquí el que hi ha és tot un país darrere que no es resigna a la situació que s'està vivint. El que no ens podem resignar és que el govern espanyol, mitjançant recursos al seu Tribunal Constitucional, permanentment ens condemni a la misèria, ens tingui encotillats i ens digui que mentre en el nostre país hi ha desnonaments, hi ha gent que pateix tallades dels serveis bàsics, nosaltres ens hem de limitar a mirar-nos-ho perquè, bé, tu aquí no tenim competències. Doncs a Catalunya això no hi estem d'acord, però és que fins i tot si fos veritat no ens hi sentim lligats. Entenem que hem de resoldre-ho, per tant, si el Tribunal Constitucional ens impugna, ens suspèn una llei i el govern espanyol ens l'impugna, el que nosaltres farem des del nostre país és tirar endavant i ja tornarem a fer i tantes vegades com calgui, perquè el que no farem és d'abandonar la nostra gent a la misèria.
Més opinions, en aquest cas ara per al PSC, per respecte a l'ordre de més o menys al ple.
Sí, a veure, nosaltres benvingut sigui la trobada, jo crec que va haver-hi una reacció important, va haver-hi també una unitat d'acció en aquest sentit, i això és d'agrair. Jo crec que ens trobem també davant d'un fet insòlid que feia mesos que no passava en el Parlament de Catalunya i també en la manera de fer de la nostra classe política, si en podem dir clàssica, a mi no m'agrada dir-ho, no? Però sí dels nostres dirigents polítics. En aquest sentit, jo crec que hem de celebrar doncs, que tothom hagi posat sobre la taula els elements per poder intentar, d'alguna manera, reaccionar davant d'una realitat. Que, a veure, la gent que fan fora de casa o la gent que pateix la pobresa energètica, no li expliquis de qui és la competència, senzillament explica-li que ho està passant malament i que se li han de trobar solucions. Jo crec que en el pas que es va fer ahir, i deixeu-me que tiri una mica, posi una mica de record del que s'havia fet en el passat, i és recuperar l'esperit de la llei d'habitatge que va haver-hi durant el govern del president Montilla. Jo crec que allà es van posar les bases i els instruments per precisament frenar els desnonaments, per frenar aquesta xacra que ens hem trobat en els darrers anys, i jo crec que recuperant també l'esperit de la ILP i el treball de la PA, doncs ahir va ser una bona notícia que tothom pogués engegar i pogués esplegar les bases per no saltar-se el marc competencial ni saltar-se la llei, senzillament reaccionar davant de la inacció del govern central. I en aquest cas, no només amb el tema dels desnonaments, però tenim un altre tema sobre la taula, que és el tema dels refugiats, no? Davant de la no acció del govern central de l'Estat, doncs les comunitats autònomes, doncs o els territoris o els ajuntaments, el que intenten és posar tot de la seva part per tirar endavant, i en aquest cas jo crec que ens en sortirem, al final ens en sortirem, i qui en sortirà guanyant en aquest cas seran les famílies i les persones que ho estan passant malament.
Álvaro Benijan, per tancar aquesta ronda inicial.
Bé, jo crec que això es tracta d'una forma s'ha dit que no es tindria de tractar fent política sinó resolent el problema, però jo crec que és al revés. Es fa política, i molta. Per resoldre aquest problema, què cal? Pues que algú pagui les factures, no? Que algú pagui les factures i que la gent que no les pot pagar continuï tenint el subministre d'aigua, de llum i de gas per poder viure. Aquest és el problema, no? Ho dic una mica per posar-ho de relleu, perquè aquest problema, per exemple, l'Ajuntament de Sant Cugat, aquest 2015 em sembla que s'ha pagat 50.000 euros en factures a persones que no les podien pagar, vale? I ningú li ha impedit, cap llei li ha impedit, cap competència d'altra administració li ha impedit. Llavors, què passa? O sigui, per què es fa tanta cimera i tanta història si cada ajuntament pot pagar les factures, encara que sigui aprofitant un buit legal perquè no està regulat? Bueno, és que no sé, aquí el que es veu al final és que es fa política. És que es fa política contra el govern central, que està pues ara mateix pues dirigit pel Partit Popular. Alternatives, s'ha dit per part de l'Eloi que el que es volia trobar ara enfront a aquesta suspensió parcial, perquè ara el Tribunal Constitucional ha suspès parcialment aquesta... Parcialment no. O sigui, hi havia una suspensió que ha quedat retirada parcialment en alguns articles, per tant, estan vigents. Es vol trobar alternatives. O sigui, que alternatives ja les havia abans. Alternatives ja les havia i no s'han fet servir. Alguns ajuntaments, individualment, sí que les han fet servir. Crec jo, d'una forma responsable. Perquè és el que havien de fer. Perquè hi havia una emergència social. I és el que havien de fer. Arregla el problema. La Generalitat també presenta recursos al Tribunal contra normes de l'Estat que entén que vulneren les seves competències. I molts. I això no escandalitza ningú. És que no ho ha de fer. Cadascú entén les seves competències com les entén, i si creu que estan vulnerades, va al Tribunal Constitucional i presenta un recurs. I el Tribunal Constitucional decideix, i moltes vegades decideix a favor de la Generalitat, com en aquest cas hi ha hagut algunes competències que han estat confirmades. Alguns articles han estat confirmats pel Tribunal Constitucional a favor d'aquesta llei. Per tant, per mi és evident que es fa política i molta.
PSC?
Sí. Jo en tot cas, jo no estic d'acord, Álvaro, ho sento molt, això de fer política, no l'expliques a la gent que no, que els estan fent fora de casa o que no poden posar la calefacció. Sí, aquest és el problema, no, és que tu has donat una mica amb la clau. Els ajuntaments paguen, i paguen en base a què? Paguen en base a partides de contingència que s'obtenen gràcies a l'endeutament. I que després ve l'Estat i pica el crostó perquè hi ha un excessiu d'endeutament. És a dir, el que està fent... No, em sembla perfecte. I llavors, si tu dius els ajuntaments paguen, no tenen la competència, però paguen, i a més va a càrrec de l'endeutament, i a més el govern central li fot el crostó en els ajuntaments perquè s'endeuten més del compte, aquí hi ha una inacció per part del
tot
govern.
Tot
perquè...
de l'endeutament.
No, clar.
Per l'Estat també.
No, però és que llavors no reclami aquesta competència quan no és capaç de poder-la gestionar. I nosaltres el que estem dient és que reaccioni amb això i reaccioni amb el tema dels refugiats.
La competència no vol dir arreglar el problema.
Hi ha solucions, no, també, Álvaro, perdona, hi ha solucions també sobre la taula, i és que les companyies, sobretot les companyies de subministre, retornin, hi hagi un retorn social i que es facin càrrec, que tampoc els suposaria un percentatge excessivament elevat dels seus beneficis. Ja no parlo de la seva estabilitat, sinó dels seus beneficis.
Però aquest és un altre tema.
No és un altre tema. Sí. Si paguessin les companyies i fessin el seu retorn social a la societat, segurament els ajuntaments o els governs autonòmics no s'haurien d'endeutar.
La qüestió és si s'ha de pagar, si s'ha de...
El problema no... Sí, però si ens embranquem en una discussió competencial, no té cap sentit. Mentre les famílies queden al carrer i mentre les famílies es queden sense
subministrament. Això vol dir que sempre que l'Estat... sempre que l'Estat impugna una norma de la Generalitat, sempre és una qüestió de...
No.
I que s'han d'arreglar els problemes i que no ho faci.
Repeteixo,
no és... De manera que no ho faci, i al revés no.
No és una qüestió competencial, no ens podem embrancar amb la competència.
O dos morts o dos cristians.
Esquerra Republicana, que estava esperant, i després Ciutadans.
Aviam, bé, dues coses. D'una banda, pretendre que el problema és que hi ha algú que no pot pagar la factura i que, per tant, l'Ajuntament se n'ha de fer càrrec. Nosaltres no hi estem d'acord. Tenim unes elèctriques, un oligopoli energètic amb uns beneficis milionaris. No és un altre tema, i això és fruit de la regulació que han fet vostès també al Congrés dels Diputats.
La regulació actual ja havia de governs anteriors.
Per tant, vull dir, les coses són la que són. Vull dir, a Espanya sempre hi ha governat o el PP o el PSOE, i el que tenim a nivell de l'oligopoli espanyol és fruit d'això. Per tant, nosaltres aquí el que no pensem fer és mirar de resoldre-ho amb unes administracions endeutadíssimes, com deia Pere, a cop de pagar factura. Sí, no.
Aquí, a Catalunya, sobretot, per els governs d'esquerra.
Nosaltres el que...
Un moment, sisplau. Deixi acabar els seus companys de tertúlia, respecti, perquè després vostè em demanarà que li respectin el torn de paraula, i almenys així la gent des de casa ens podrà sentir bé. Continuï.
Nosaltres el que pretenem és que ningú es pugui quedar sense els serveis bàsics a casa seva, i per tant que no se li tallin aquests serveis bàsics. I això és el que el govern espanyol ha decidit que no podem fer. I les coses són així. I per tant, nosaltres el que diem és que ens és igual el que digui el govern espanyol, però nosaltres tenim com a objectiu garantir això, i ho garantirem. I després, en segon lloc, en relació al que deia, dic, pretendre fer creure algú en aquest país, després del que hem viscut, que el Tribunal Constitucional és un àrbit neutral entre el govern espanyol i la Generalitat de Catalunya, És senzillament mentida i ho saben. Entre altres coses perquè els membres els nomenen només una de les parts. Però és que després ho veiem permanentment. I a més, les regles del joc no són iguals. La Generalitat també recorre lleis del govern espanyol, d'acord. Però quan la recorre el govern espanyol se suspenen automàticament. Cosa que no passa al revés. Per tant, no, el govern espanyol, el Tribunal Constitucional no és l'àrbit neutral. És un braç més del poder de l'Estat per impedir a la Generalitat de Catalunya resoldre els problemes que viu que pateix la nostra gent. I per tant, nosaltres, senzillament, ja fa temps que hem dit que el que hem de fer és desobeir aquest Tribunal Constitucional deslegitimat i tirar endavant si volem avançar com a societat.
Ciutadans, que havia anat un torn, és que és Convergència.
Sí, vayan pisado el discurso, sobre todo Pere y Eric al principio, al final, ¿no? Al final no estoy prácticamente en nada de acuerdo.
Sí, a lo mejor sería noticia.
No, lo que iba a decir es que lo que apuntaba Álvaro, eso en el fondo es una anomalía, es decir, los ayuntamientos, una cosa es que haya cierto buenismo, pero los ayuntamientos no tienen que pagar las facturas. No deberían pagar las facturas. Otra cosa es que las puedan pagar, pero no sería su función la de pagar las facturas.
Ni la administración. Bueno, cualquier administración. No, pero sucede lo siguiente. Que tuvieran porque
y no soy el mayor defensor de las de los bancos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, los bancos sí es cierto que en estos últimos tiempos, digamos, han tenido una predisposición, por lo menos, a negociar. Y también es cierto que la regulación de las compañías energéticas en España en general no ha sido positiva y sigue habiendo un oligopolio. No es un mercado absolutamente liberalizado, etcétera. Son compañías que es un oligopolio y que se gana muy bien la vida. Y por lo menos las tendríamos que emplazar a que, igual que han hecho algunos bancos o lo que eran cajas, bancos, etcétera, que sean capaces de sentarse y no sé si condonar o llegar a algún acuerdo con estas personas que no pueden. Lo han hecho los bancos. Y yo ya digo que los bancos, digamos, no seré yo, digamos, el mayor defensor de la gestión que han hecho en los últimos años, pero han sido capaces de hacerlo y creo que habría que, por lo menos, instar a las compañías energéticas a que lo hicieran y que hicieran un poquito también, un poquito de labor social. Nada, lo que ha dicho Leir, pues no estoy de acuerdo. Yo creo que ellos, el nacionalismo muchas veces ha puesto, digamos, a personas también en determinados estamentos del gobierno central o ya vemos, o de determinados tribunales, y aquí el Tribunal Constitucional lo único que hace es interpretar leyes que son malas. Las interpreta las leyes que son malas, hay que cambiar la ley. Entonces tenemos que ir a elecciones y cambiar la ley, que es la raíz del conflicto.
A la de Rovira.
Bé, nosaltres, jo faré dos apunts en dues línies, no? Una, com el que comentava l'Àlvaro, el tema de fins a on arribar les competències d'una administració local envers les situacions dels ciutadans, no? Ciutadania d'un municipi. Jo crec que, evidentment, el que tots busquem, i per això es fan estratègies en paral·lel, és la capacitació d'aquestes persones per donar-los recursos, perquè amb recursos propis es puguin normalitzar la seva situació, se'ls capacita, se'ls intenta formar, buscar feina, hi ha diferents serveis de caire també municipal i supramunicipal perquè aquestes persones es puguin desenvolupar i no hagin de dependre d'administracions. Ara bé, el que no pot fer una administració autonòmica o municipal, un ajuntament, és deixar de banda i no atendre aquestes persones que estan en situació de crisi molt, molt profunda, no? Per tant, jo crec que nosaltres hem de seguir treballant, doncs, perquè aquestes persones puguin normalitzar la seva situació amb recursos propis, perquè a ningú li agrada segurament dependre des de més. Tothom ens volem sentir realitzats amb la feina, amb una situació socioeconòmica que ens garanteixi no dependre de ningú, i per això es treballa des de diferents estaments. Però alhora, aquestes, com comentava el Pere, no? Aquestes bosses de contingència són necessàries per intentar que ningú quedi enrere, no? Dit això, nosaltres també com a Convergència el que lamentem és que el Partit Popular, des del govern central, en comptes de proposar solucions i en comptes de fer polítiques per buscar solucions, com ha intentat fer el Parlament de Catalunya, es dediqui, doncs, a recórrer al Tribunal Constitucional aquestes mesures, aquestes lleis que s'aproven al Parlament, no? Parlo de, són moltes, últimament no hi ha setmana que no ens trobem alguna llei recorreguda, com la pobresa energètica, la de les energies renovables, ara aquesta última, i aleshores, clar, al final també ja no lamentem només el fet de recórrer, sinó la inoperativitat del govern central d'afrontar aquestes situacions que es donen a moltes comunitats autònomes, no només a Catalunya, sense solucions pràctiques, no? I llavors nosaltres intentem, des del Parlament de Catalunya, doncs, trobar bones lleis que puguin doncs, suplir aquestes situacions, i ens trobem amb que el govern central i el Tribunal Constitucional no posa gens de la seva part.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa, s'ha incorporat a la tertúlia, ho dic perquè també incorpori el seu punt de vista i després ja tindran altres torns. Quan vulgui. Sobre la cimera d'ahir.
Sí.
S'ha situat, sí.
Sí. No, jo, bueno, sobre la cimera, evidentment, és suposo que s'ha dit, però és bona notícia, diguéssim, que tinguem aquesta capacitat de reacció com a país, no? En poc temps, doncs, siguem capaços de posar-nos d'acord i decidir, doncs, tornar a legislar, encara que sigui per la via d'urgència, per protegir, doncs, aquelles persones que es queden desemparades, no? Després d'aquesta resolució de les lleis actuals. Jo crec que, pel que he sentit ara que dèiem, i que deia l'Àlvaro i tal, jo no crec que el TC es quedi amb el fons, no? En com es dona aquest... com s'ajuda a aquestes persones, etcètera, es queda amb la forma. Crec que ens trobem en un procés... com totes les lletres de constituent que està protagonitzant el govern del Partit Popular i el TC i tots els seus actors i jo crec que el Tribunal Constitucional no actua per interès general, que crec que és el que hauria de fer, igual que fan totes les administracions públiques i tots els tribunals, sinó que fa de vigilar i controlar una rigidesa i unes lleis rígides que el que fan és anar en contra del progrés i en contra de les necessitats reals de la ciutadania, no? Jo crec que és bo que cada cop, perquè això ja sembla el dia de la marmota, perquè cada setmana parlem del TC, sembla, no? Jo crec que és bo que tot i així ho seguim repetint i tinguem clar, doncs això com deia l'Eloi ara, que ens fa falta un govern a l'Estat i que ara el 26 de juny tindrem una altra oportunitat, lamentablement. Perquè jo crec que el que hagués estat bo és que ara mateix ja tinguéssim un govern que estigués legislant i que estigués actuant i no parant com tenim fins ara.
Per cert, que es va saber que el Tribunal Constitucional ha acceptat o ha admès a tràmit els recursos del govern espanyol contra altres lleis, per exemple l'impost sobre els pisos buits, una decisió que afecta 72 municipis, entre ells Sant Cugat.
És la cambra alta de Catalunya, el TC, ja ho sabem, ja és com si fos el Senat català.
Algun comentari més? Jo. Senyor Benissam, breument, que vull tractar amb vostè un altre tema. No, ja he vist que... Home, que demani un torn.
No, és que l'Eric no ho ha dit, però m'està interpel·lant a mi directament, pràcticament. No, és broma, ho dic en broma, però ho dic com a representant del Partit Popular, perquè el comentari m'interpel·la en si mateix, perquè jo, evidentment, doncs no crec que el Tribunal Constitucional, jo crec que és un òrgan independent, i a més, en la seva formació, també intervenen altres partits, que no són d'àmbit estatal.
Podríem internet del PP.
Això és un altre tema. Cada membre del Tribunal Constitucional té les seves simpaties polítiques, estic segur. Els tribunals del Superior de Justícia de Catalunya també. El fiscal anticorrupció d'aquí a Catalunya també. Tothom vota. Vale? O la majoria de gent vota i té les seves preferències.
Bueno,
aquest és un altre tema. Podríem abordar el debat si el president ha de tenir carnet o no ha de tenir carnet.
Ha de tenir carnet o no?
No, jo diria que no ha de tenir filiació política... com diríem, de militància. Jo diria, és la meva opinió. És la meva opinió. Vale. Però això no vol dir...
Deixem-lo acabar.
Sí,
però vas tripar el carnet.
Evidentment, sí. La tenia, però bueno, que vull dir, no renunciar als teus principis, no? Quan comences un càrrec d'aquests i està més a prop de vostès. Llavors, clar, això... Pues sí, però això no vol dir que el Tribunal Constitucional estigui contaminat de política. I jo crec, sincerament, conec alguns magistrats o persones que han sigut magistrats del Tribunal Constitucional i em mereixen, com l'Eugeni Gay, per exemple, persona per mi d'una valia majúscula, com a advocat i com a magistrat al Tribunal Constitucional, i va fer molt bona feina en el seu moment, que va estar uns anys, i a més és una persona de Barcelona, és català i no sospitós de ser del Partit Popular, vale? Per tant, el Tribunal Constitucional el formen altres partits també. Aquí a Catalunya també vull recordar que Endesa
el voten
evidentment.
Ah, vale.
perdó, sí, no.
Sí, és
de tota la raó. Endesa, que és la companyia per excel·lència, que segons el Sergio, suposo que et referies a aquesta quan deies que hi ha un oligopoli
a nivell espanyol,
sí. Pues Endesa en Catalunya tiene un consejo asesor que está formado por una serie de personas, y os recomiendo que miréis quiénes son estas personas. Os lo recomiendo porque estas personas influyen, ¿vale? Hay sindicatos, exdirigentes de partidos políticos nacionalistas, ¿vale? Y eso lo recomiendo, que lo sepáis, porque es que parece mentira que no...
¿Cuándo un consejo asesor influye en una empresa como Endesa?
Pues no sé desde cuándo, pero hoy seguro, no, te lo aseguro. Yo te lo puedo asegurar. No, y tiene... Vale, ya vos para qué está.
Per netejar-se la cara.
Ah, bueno, sí. Bueno, pues si és per netejar-se la cara, que no participin els partits que avui estan sentats en aquesta taula fent el paripé.
En tot cas, això no treu que ens sembli indecent que companyies com Endesa amb beneficis milionaris tallin la llum a les persones.
Però ja et diria que això és un altre tema, que aquest és un altre tema. Ara avui estem debatent si les administracions han de... O sigui, si l'administració de la Generalitat ha de muntar tot aquest paripé, tot aquest show, per pagar les factures d'aquestes companyies.
Escoltin, un altre tema. La plantilla de la planta de Delphi a Sant Cugat ha donat suport a l'ERO pactat pel comitè i per la direcció de l'empresa. El 78% dels treballadors que han participat a la consulta han votat a favor de l'acord, mentre que el 17% s'hi ha oposat i un 4% s'ha decantat pel vot en blanc. La participació ha estat del 86,3%, xifra que equival a 466 persones empleades. L'ERO posarà fi a l'activitat de la multinacional a la ciutat després de 53 anys. La decisió superarà l'acomiadament d'aquestes 540 persones, a l'espera, això sí, d'un pla de reindustrialització que podria donar continuïtat a la planta. M'agradaria conèixer l'opinió dels partits polítics, tenint en compte doncs, la situació de la planta de Delphi i el vistiplau aquest dels treballadors al que era l'ERO que havien pactat comitè i direcció. Convergència?
Bé, doncs d'entrada reiterar una vegada més doncs, que lamentem doncs, que una gran multinacional com era Delphi doncs, abandoni o decideixi abandonar ja no només Sant Cugat, sinó que decideixi doncs, buscar la seva producció a un altre país. No? Això sempre doncs, és una mala notícia pel que seria el territori en àmbit industrial i bueno, doncs s'ha intentat per diverses vies doncs, que no fos així, no s'ha arribat a finalment un acord i ara doncs, també tenim aquesta notícia doncs, de l'acceptació de l'ERO per un percentatge important per part de la plantilla, que això també doncs, és significatiu i creiem que les condicions, doncs, si els treballadors en gran part les han acceptat, doncs creiem que segurament han valorat que siguin positives per amb ells, i el que queda per veure doncs, és què passa amb el pla de reindustrialització, no? Perquè crec que més enllà d'aquests treballadors doncs, i treballadores puguin sortir de la fàbrica doncs, amb unes condicions més favorables de les que es planteja per llei o per conveni, doncs el que interessa també resoldre és el seu futur. Perquè això, si més no, doncs és el que ens interessa. Hi ha persones amb una edat encara de treballar i amb molts anys per endavant i esperem doncs, que amb aquestes condicions, que sembla que deixa la porta oberta a una possible reindustrialització, esperem doncs, que s'arribi a algun acord, a alguna via, amb alguna altra inversió o els propis treballadors o a veure com d'això. Nosaltres, evidentment, estarem fent seguiment des del primer dia amb aquesta situació i donarem tot el recolzament al possible futur que, o escenari que es doni.
Sergio Blázquez.
Sí, por una parte satisfechos, ¿no? Parece que se ha firmado el ERO que la mayoría de trabajadores estaban de acuerdo y que las condiciones no son malas, ¿no? Esto me recuerda, hay una película, no recuerdo el título, no sé si Atrapa el dinero y corre o Coge el dinero y corre o algo así.
De Woody Allen.
Sí, de Woody Allen. Pero, entonces, bueno, pues esto a corto plazo para estas familias seguramente se ha solventado, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero el problema es que de forma global San Cugat pierde, Cataluña pierde y España pierde porque tenemos un problema de desindustrialización y no sabemos cómo atajarlo y no hemos hecho los deberes y seguimos sin haciendo. Y siempre hay una cantinela que se repite en la mayoría de discursos de los políticos, ponencias, conferencias de I+D, I+I, innovación, ser más competitivos, pero esto es bla 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 bla, porque luego en el fondo muchas veces no hay nada detrás. Tendríamos que haber sido en estos años capaces de apostar realmente por la innovación, por tener empresas que den un valor añadido, porque cuando tú tienes valor añadido e innovación, pues al final, digamos, eres capaz de competir y no sufres estas deslocalizaciones que se van a seguir produciendo en el tiempo. O sea que esto lo vamos a seguir viviendo y tenemos que revertir la situación.
Esquerra Republicana.
Bé, jo no diré que estiguem satisfets perquè realment crec que tots estem d'acord amb que perdem molt amb la marxa d'Adelphi a la ciutat a nivell de tant de llocs de treball com del teixit industrial que suposa per la nostra ciutat. Per tant, no ens agrada, creiem que els treballadors el que han optat és per la solució menys dolenta, i per tant en la mesura que és una solució que ha recolzat la majoria de plantilla, doncs ens n'alegrem per aquesta tria, però no ens agrada. Sí que creiem que ara el que caldrà és estar molt a sobre de que el pla de reindustrialització que es preveu, doncs, es dugui a terme, i es dugui a terme bé, perquè suposa com a mínim vora 200 llocs de treball, però també cal veure què fem amb la resta de treballadors que també han perdut la feina i que no podran acollir-se o que no està previst que puguin recuperar la feina amb aquest pla d'industrialització i que no n'hi ha prou amb les indemnitzacions que en rebran. Aquesta, hem d'aconseguir que torni al món laboral.
Iniciativa?
Sí, nosaltres, bueno, com deia l'Eric, nosaltres recolzem evidentment la decisió dels treballadors, però entenem que han pres la decisió que, bueno, que creien correcta, però que era el mal menor, no? I era perquè efectivament les alternatives eren minces, perquè la negociació amb l'empresa no ha sigut fàcil, perquè Delphi de bones a primeres no ha acceptat, doncs, algun dels apriorismes que els sindicats els hi plantejaven, doncs, que eren com allargar, diguéssim, el procés de l'ERO, vincular el resultat de l'ERO, doncs, també al procés de reindustrialització, etc. I això, doncs, no s'ha donat, no? I ha fet, doncs, en part, doncs, que els sindicats, bueno, i també per les condicions que tenien de conveni i tal, doncs, anessin una mica lligats de mans i peus, i que al final, doncs, la solució, el mal menor, hagi sigut, com deia el Sergio, doncs, agafa els diners i corre, no? És dur de dir-ho així, i de fet és trist, però jo crec que ara mateix era el mal menor, no? Els treballadors havien de prendre una decisió que els beneficiés amb ells de cara a curt plaç, i això és el que majoritàriament, doncs havien de fer i han fet. Jo crec que ara l'important és implicar també l'Ajuntament. Si moltes vegades diem, no, s'ha repetit moltes vegades que són pocs els treballadors de Sant Cugat a Delphi. Tot i així, jo crec que l'Ajuntament s'ha de poder implicar en totes aquelles persones que han deixat la fàbrica, doncs, o sigui, dins del pla, el pacte de la reindustrialització del Vallès, i dins de la col·laboració amb els altres ajuntaments, doncs, amb el reciclatge i la formació, doncs, d'aquestes persones, i el fer més fàcil la reincorporació al món laboral.
PSC?
Sí, ho deia ara en
Ramon.
Ramon, hòstia, mira que és que amb les ulleres me confundes. No, ho deia el Ramon, és una llàstima, no sé si és un mal menor o no, però és una llàstima haver arribat a aquest punt, no? Els treballadors, el que demanaven precisament era allargar el procediment i el temps de negociació amb les tres parts, és a dir, amb la companyia Delphi, amb el projecte de reindustrialització i els treballadors. Què ha passat? Doncs que hi ha hagut una qüestió, que és que el projecte de reindustrialització donava unes garanties a un curt termini, 3-4 anys de manteniment del projecte, i el que demanava als treballadors és que, home, dic, com a mínim, una garantia de 5-10 anys per poder fer un manteniment. En aquest cas, el que ha passat és que la companyia Delphi s'ha retirat de l'acord, li ha deixat tots els actius als treballadors, diu, aquí us ho munteu, us dono un plaç i poso a la vostra disposició els actius per veure si vosaltres sou capaços de sortir-vos-en d'aquest atzucac. Mentre nosaltres el que fem és materialitzar l'ERO. El que s'ha votat ha sigut aquest acord, però cal recordar que aquestes condicions que s'han posat sobre la taula pels treballadors, per la indemnització dels treballadors, ja existien. Ells ja les havien negociat feia temps. Per tant, el que han negociat és el mantenir aquestes condicions d'acomiadament. O sigui, no és que hi hagin guanyat, sinó el que hem fet és mantenir les condicions. Sí, bueno, i estava en el conveni interior. Per tant, una bona negociació que s'havia fet a l'anterior. Amb tot això, què ha passat? Que aquest temps l'administració, i això sí que jo crec que ens hauríem de fer mirar, no ha estat capaç d'avalar un projecte a més llarg termini. És a dir, no sé com han anat les negociacions, ni vull posar ningú a la picota, però jo crec que si l'administració, i és una percepció personal, i després d'haver-ne parlat també amb components del comitè d'empresa, que aquest cap de setmana vaig poder estar parlant amb ells, dic si l'administració hagués garantit en el projecte empresarial nou que entrava de reindustrialització, hagués garantit una durada a més llarg termini, molt possiblement aquest projecte s'hagués afiançat. I per tant, jo el que demanaria és que posar tant Generalitat com Ajuntament, com totes les administracions que sigui possible, si s'han de posar recursos, jo crec que s'hauria de posar recursos i poder garantir aquest allargament de lo que és el projecte empresarial i llavors reprendre aquesta segona part de la negociació. Una era l'ERO, l'altra la reindustrialització.
Álvaro Benejam, i tancarem aquesta ronda inicial.
Com a conclusió general, sí que és veritat que si els treballadors han decidit acceptar per majoria, i una majoria molt àmplia, amb una alta participació també, aquest acord amb l'empresa per quantificar les indemnitzacions tal com s'han fet, a 50 dies per any treballat, etc.
Però ja estaven quantificades abans.
Quantificades? Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que el conveni, te refereixes.
Sí, sí, el conveni.
Però el conveni eren superiors, inclús.
No.
Sí, a mi m'han dit que eren 62 dies per any treballat.
Són les que s'han mantingut.
Ah, vale, perdó. Pensava que eren 50, que s'havia dit abans.
No, 50 són els de Ferrovial.
Vale, perdó, però ara m'havia confós. Però bueno, està molt bé. Llavors, ojalà, des del 2008, totes les empreses que han tancat o han marxat d'Espanya ho haguessin fet d'aquesta forma, perquè hi hauria molta gent que pues, no tindria problemes per pagar, per exemple, les factures de la llum. Bueno, en aquest cas no és que m'alegri que la companyia marxi, evidentment que no, i per tant pues, lamentar que marxi, però clar, estem en un món globalitzat on a aquesta companyia li surt més barat fabricar en un altre país, amb uns costos salarials molt més baixos, etc. No? En aquest cas nosaltres no podem impedir que una empresa marxi, legalment no ho podem fer des de les administracions, però sí que podem intentar que no marxin de moltes altres formes. I jo crec que en aquest cas s'ha fet, s'ha intentat, però es podia haver fet alguna cosa més. Des de les administracions i amb una previsió pues, amb més temps, no? perquè és veritat que l'empresa ja feia amagos de marxar des de feia temps, i ja tenim el precedent de la planta d'Andalusia que ja l'havien tancat fa uns anys, no? Per tant, en aquesta qüestió no pots evitar que l'empresa marxi. Si vol marxar, al final l'empresa marxarà, i si indemnitza, doncs, bueno, tothom almenys es queda sense lloc de treball, però amb unes garanties de vida, no? Per dir-ho d'alguna forma. Però des de l'administració hem de garantir que aquestes empreses tinguin la suficient, bueno, la capacitat de mantenir-se al territori i no haver de marxar per aquestes qüestions econòmiques de costos. No?
Algun comentari més?
Sí.
Molt breument, senyor, que vull treure un altre tema, a veure si em poden llançar un titular.
Sí, no, jo només he de llançar un missatge d'esperança. Jo crec que els treballadors i treballadors de Delphi arribaran, ara tenen la paella pel mànec i poden intentar forçar la maquinària. Jo crec que s'han de sortir, i què ens poden demanar? Ens poden demanar que l'administració ens hi posem al seu costat, com hem estat, però que sobretot podem avalar aquest projecte a llarg termini. I l'última puntilla és dir, jo estic d'acord amb el que deia el Sergio, aquí el que fa falta és un pla de reindustrialització, i aquí el Consell Comarcal ha posat a tirar la primera pedra amb el segon pla de reindustrialització de la comarca. Jo crec que ens hi hem de posar tots a través de les administracions, però és evident que si les pròpies empreses que operen en el territori no s'hi posen de cara, molt difícil serà la reindustrialització del nostre país.
Ahir es va constituir la taula de mobilitat, l'òrgan de participació per avaluar el desenvolupament del pla de mobilitat urbana, el PMU. S'ha constituït, com dèiem, aquest dimarts, amb el compromís de l'àrea de mobilitat, de l'Ajuntament, els partits, els cossos de seguretat, la societat civil, les AMPAs i els operadors a treballar plegats per millorar aquest aspecte de Sant Cugat. Ara diria que llancessin algun missatge. Què esperen d'aquesta taula de mobilitat? Què prioritzaran els seus partits en aquest òrgan que es va constituir ahir? I els demano brevetat perquè queden 4 minuts i haurem de marxar.
Bé, nosaltres creiem que hi ha molta feina per endavant. Sembla que s'han constituït fins a 4 taules de treball per tractar diferents temes. Crec que la mobilitat és un tema molt complex, afecta a moltíssimes persones, i per tant el que hem de vetllar entre tots és per harmonitzar doncs aquesta convivència entre els diferents vehicles, els peatons, les zones d'aparcament, els carrils bicicletes, i per tant, bueno, ara tan breument poder tractar-ho tot és complicat. Jo crec que ahir va ser una reunió llarga i on es va poder parlar de molts temes i es va concloure amb aquestes quatre taules que s'han posat a, que es posaran a treballar, i esperem doncs que els diferents agents puguin fer una aportació interessant i d'aquí traguem doncs el pla definitiu.
Ciutadans?
Pues la verdad es que desde que vengo aquí, Pep, me parece que es la pregunta más difícil porque, o sea, en la taula de movilitat intentar hablar durante 30 segundos...
Sí, no, dic, la prioritat.
És imposible.
Nada, nosaltres treballarem en això.
Trabajar, no. Es imposible que lo puedas sintetizar. Trabajar y escuchar y al final posar-li fil a la agulla. Posar-li fil a la agulla porque a veces nos vamos con taulas tal igual y todo se dispersa mucho y habrá que poner una deadline, que se dice ahora.
Per exemple, vostès volien millorar la senyalització.
Sí, la senyalització. Però és com una... És com, digamos, quan toques una pieza, en fi, ja m'he consumit...
Tindrem temps per comentar-ho. Esquerra Republicana.
Bé, nosaltres satisfets que la ciutat ja compti amb un òrgan de participació ciutadana per la mobilitat. Sí que lamentau o creiem que és una cosa que cal millorar i m'ho va reconèixer ahir mateix en la taula de mobilitat el propi tinent d'alcalde, que no tinguem les eines per poder quantificar el grau d'execució del pla de mobilitat a data d'ara, i després també que no comptem encara amb l'estudi que es va comprometre al ple mateix en què es va aprovar la constitució d'aquesta taula per abordar el tema de l'aparcament amb zona verda i zona vermella, que era una demanda que nosaltres vam posar sobre la taula. Pel que fa a la resta, nosaltres seguirem reivindicant doncs el que hem fet sempre, tant acabar la xarxa del carril bici, que és una demanda històrica, com afrontar la connexió amb els centres escolars.
Iniciativa.
Jo crec que quan parlem de participació ciutadana no es tracta només de crear un òrgan, i com deia l'Eric ara, hi ha molta més feina que s'havia d'haver fet abans de la creació de la taula de mobilitat, feina que esperem, i com sempre, però sempre estem amb la mateixa actitud, no? D'esperar que l'equip de govern acabi fent la feina que li toca fer en aquest aspecte i que puguem millorar. La nostra prioritat és, bàsicament, el tema de que el cotxe deixi de ser el rei del mambo a Sant Cugat, no? Dit així en titular, i que al final doncs el transport públic, la bicicleta i la mobilitat del ciutadà estigui garantida com a dret i no com a impediment.
Pere Soler?
Sí, nosaltres som molt crítics amb la taula de mobilitat, crítics perquè és el dia de la marmota. De mobilitat, en el passat mandat vam estar parlant molt. Vam crear un pla de mobilitat que era molt complet i ara sembla com si el tinguéssim a un calaix i que l'únic que siguin resultats. La taula de mobilitat, més enllà de la moció, que està bé, però ja es preveia crear-la en el pla de mobilitat, ho dic perquè tampoc no ens inventem les coses que ja estan inventades en aquest moment, i la taula de mobilitat havia de servir per fer un seguiment i la millora del pla de mobilitat. És que a vegades dona la sensació que la feina feta i realitzada en un altre mandat no serveix exclusivament per res, i allà hi ha contemplat l'ús de la bicicleta, la prioritat, els carrils bicis, els carrils escolars, l'aparcament, ja em sortirà, la parada de central d'autobusos de Bullpalleres, la passarel·la de Collfabà fins al Car. Hi ha un seguit de qüestions que a mi m'agradaria que tots els que participen en aquesta taula de mobilitat s'agafessin al pla de mobilitat i miressin de millorar-ho. El taxi compartit, per exemple, una proposta que ara té de la racionalització del transport públic urbà en els districtes per part de la CUP, que s'ho mirin, perquè hi havia una proposta de taxi compartit per no fer anar el ferro amunt i avall. És a dir, em dona la sensació que a vegades creem coses noves quan no hem aprofitat encara tot el que tenim sobre la taula.
Albert Benejam, i marxarem.
Totalment d'acord amb el Pere. Tot això s'ha treballat molt durant el passat mandat. El que passa que hi havia un problema que era una majoria absoluta. I bueno, teníem un problema i ara sembla que no. Però el que no estem fent és començar de nou. Hem d'aprofitar tota la feina que s'havia fet, que hi va haver molts esforços de tots els partits, molts esforços, negociacions molt dures, discussions molt dures, moltes vegades, per saber si una cosa era el que convenia o no, i per tant, tot allò s'ha d'aprofitar. El que sigui bo, ho agafem, i el que no, doncs que ja hagi quedat desfasat, no ho agafem. Però a part dels problemes que deia, o de les propostes que es feien en aquell moment, que deia el Pere, hi havia altres, com per exemple els problemes de mobilitat en tràfic rodat, que també n'hi ha molts a Sant Cugat, perquè Sant Cugat té un territori molt gran, també resoldre'ls, i que per això està aquesta taula de la mobilitat, que ja existia.
Marxem, que gairebé són les 10. Moltíssimes gràcies a Eloi Rovira, Sergio Blázquez, Eric Gómez, Ramon Gutiérrez, Pere Soler i Albert Benejam. Fins la setmana que ve.
Molt bé.
Adéu, bon dia. People passing by, see friends shaking hands, singing, how do you do? Very
el gall del monestir.